Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg del segle XVIII, tot i els efectes de la Guerra de Successió, Catalunya va mantenir la iniciativa econòmica, no només a la costa, sinó també a l'interior. Un grup d'emprenedors de la comarca de l'Anoia, al voltant de la vila de Copons, va aconseguir bastir una xarxa comercial que abastava tot Espanya, a la recerca de nous mercats pels excedents de producció de manufactures. Aquests primers traginers i venedors ambulants no van trigar a diversificar els seus negocis, optant pel comerç a l'engròs, la inversió immobiliària o la banca. A inicis del segle, a la petita vila de Copons, hi havia tan sols uns 200 habitants. Era una població pobra que subsistia gràcies a l'agricultura en un entorn muntanyós i sec poc propici, però que estava situada estratègicament prop del camí ral de Barcelona a Madrid. Algunes de les famílies més dinàmiques van començar a aprofitar els mesos de poca activitat agrícola per marxar a vendre mercaderies arreu d'Espanya, transformant l'estructura econòmica i social de Copons de dalt a baix mitjançant aquesta diàspora peninsular. Els Vidal i els Jové es van establir, per exemple, a Valladolid, els Morera a Arévalo, els Brunet a Sant Sebastià i els Segura a Càceres. La complicitat entre totes aquestes famílies de Copons es va concretar en la creació de companyies a través d'aliances i matrimonis entre parents, amics i veïns. El resultat va ser un nucli de poder econòmic endogàmic i relativament petit, molt prestigiós arreu d'Espanya i a la vegada la llavor d'algunes empreses futures que han seguit fent negocis amb els diners propis i aliens. D'aquestes nissagues en depèn també una bona part el mite d'un poble català tan treballador com estalviador. La llengua i la cultura pròpies els van servir d'element distintiu i cohesionador. Entre 1700 i 1819, 300 coponencs van participar en aquesta xarxa comercial. Ells van participar en la fundació d'entitats com la Banca Jové, el Banco Herrero, el Banco Guipuzcoano o el Banco de Córdoba. Com a membres de l'elit burgesa i industrial, molts d'ells van acabar ocupant càrrecs polítics de responsabilitat. Com és habitual, ens acompanya aquí a l'Enguàrdia el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem dels catalans emprenedors, no? Sí. Mite que, sobretot a Espanya, hi ha hagut el tòpic de que el català, de les pedres en fan pans, aquest tipus de qüestions, però centrats en una petita vila de l'Anoia, Copons, que això és una cosa ben particular.
Sí, aquesta és una part, diguem, és quan la Segarra comença, diguem, la Segarra que es decanta cap a l'est, la part de l'est, que és seca, és allò de que neix aquesta la idea que es deia en certs parts de Catalunya en diuen la misèria obre el cap. La misèria obre el cap.
Això es pot aplicar a qualsevol lloc del món.
Lloc del món. I en aquest cas, diguem, és tot el segle XVIII. El segle XVIII català és quan els catalans s'amplien, descobreixen el mercat espanyol, van per tots els llocs de l'estat espanyol, en referència, diguem, traginers, en referència a comerç, després hi aniran en referència les evolucions tecnològiques del moment, comercials, industrials, bancàries, financeres. Això s'allargarà al segle XIX. És per això d'aquí vindrà després Catalunya Fàbrica d'Espanya, aquella expressió tan adequada
del Jordi. Més del XIX, això.
Del Jordi Nadal, però al segle XVIII pensem que això porta un progrés molt important. No és perquè siguem més espavilats, sinó perquè tenim una economia més complexa i aquesta complexitat ve de poblacions com Copons, amb els quals el que fan estan en una via, que és el comerç amb els quals el camí ral, i aquest camí ral és el que els hi permet negociar tot arreu. S'ha de tenir en compte que hi ha ramblers i amb contraband que aniran cap a França, amb tot d'activitats econòmiques molt diverses. I això explica que aquest poble, amb 50-60 anys, dobli la població perquè fan una activitat econòmica, aquesta activitat econòmica amb la qual és el comerç, el traginar i treballar dia i nit més res més, i si la família existeix, existeix per fer fills de tant en tant, però ells estan per la feina i la vida és el treball, una mica això.
Però és curiós, jo tenia més entès que aquesta expansió econòmica del 18 havia vingut bàsicament per la costa, per la navegació, el negoci comercial que venia i que sortia dels ports de Salou, Cambrils, Tarragona, Barcelona, etc. I en canvi estem parlant d'una població de l'interior-interior de
sí,
Catalunya.
Sí, també, però hem de tenir en compte que això és el decret de Carles III, que és el que dona el permís comercial molt posterior a Amèrica, però amb tots aquests anys previs, després de la Guerra de Successió, moltes d'aquestes activitats venen per censals, venen per, en fi, per activitats econòmiques molt, com diríem, molt basades en un treball ímprobe, amb les coses més petites i amb el sistema domèstic, amb la filatura, amb comprar i vendre i amb un sacrifici extraordinari de la població.
Qui ens acompanyarà i guiarà en aquest viatge a Copons, al Copons del segle XVIII, és la doctora Assumpta Muset, doctora per la Universitat de Barcelona i professora d'Història Econòmica Mundial. Moltíssimes gràcies, doctora Muset, per ser avui aquí amb nosaltres per explicar-nos aquesta qüestió. Copons és un cas extraordinari o és un cas relativament normal dins del panorama català del XVIII?
A veure, en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat. A veure, durant el segle XVIII, molts catalans transiten per Espanya perquè tots tenen el mateix objectiu, vendre les mercaderies que hi ha aquí, els excedents, i sobretot portar cap allà, o tornar cap aquí de retorn, matèries primeres, aliments, etc. Però el cas de Copons és especial perquè s'organitza d'una manera diferent, d'una manera molt més cohesionada, i perquè sobretot afecta tota la població. Els homes, perquè són els que es mobilitzen, jo conec, no conec cap altre cas, i conec tota, vull dir, conec molt bé aquest moviment, on hi hagi una mobilització de tots els homes dirigits cap al mercat espanyol.
O sigui, el poble s'organitza, sí. Això és poc habitual, que una organització tan gran, encara que sigui una comunitat relativament petita, de tothom per tirar endavant un projecte econòmic, diguéssim, això no és gens habitual ni avui en dia, eh? No hi ha comunitats que tota la comunitat estigui ficada en un projecte econòmic determinant, no? Això sembla, ja és particular,
sí,
això.
Sí, és una diàspora molt ben estructurada i realment crida l'atenció per això, no? Perquè és un poble petit però que se sap organitzar d'aquesta manera. Suposem que va començar de manera doncs molt aïllada, però si la cosa funcionava, d'altres s'hi devien
anar afegint, no?
Van copiar el que els altres feien.
Sí, i llavors els lligams de parentiu, de veïnatge, doncs van anar creant aquest grup tan consolidat, on es casen entre ells, s'alien entre ells, s'associen entre ells, i on quasi bé, doncs, i s'ajuden entre ells.
És un poble relativament ben avingut, perquè habitualment a qualsevol comunitat, poble petit o ciutat grossa, el principal enemic acostuma a ser el teu veí, no? Vull dir que ets, en canvi, Copons sembla que no vagi per aquí,
no,
la cosa.
Bé, el doctor Ernest Lluc, doncs, que coneixia molt bé el tema, comparava amb les diàspores jueves, i a l'hora d'organitzar-se amb l'organització de les empreses japoneses, no? Que sempre busquen els del seu lloc d'origen, que només confien en ells, en fi, doncs, aquest, i que on el lligam doncs, de llengua i orígens i tal és molt fort.
Com va començar la cosa? Evidentment no se sap exactament, però més o menys sí que es pot intuir com les primeres dècades del 18, aquest moviment incipient comença. Com són els primers passos, encara que sigui de dècades?
Sí, suposem que fins i tot es remunta al segle XVII. No se sap, perquè tot el que és el comerç terrestre deixa molt poc rastre, així com el comerç marítim en deixa molt, perquè doncs s'han d'assegurar les naus, s'han de ser...
És a dir, és una altra història. Es perden les naus, sí, i per tant comença
a haver-hi. En fi, tot això. Doncs el comerç terrestre no un agafa la seva doncs el seu paquet, la seva motxilla d'alguna manera i se'n va a vendre por ahí, o la seva mula, no? Suposem, doncs, que el que era habitual i que sigués conegut és que les zones rurals, sobretot la petita pagesia, o a vegades fins i tot els grans propietaris que tenen animals de treball i que no el poden ocupar tot l'any, una manera de donar-los doncs, sortida i tenir-los rendibilitzats és dedicar-se al transport, doncs, en aquelles èpoques en què el camp hi ha poc treball. Llavors, ja sigui teu l'animal o vagis a compte d'altre, per exemple, Calaf, si anava per compte d'altres propietaris, doncs anar-te'n cap al Pirineu, anar-te'n cap a Aragó, a buscar la llana, a buscar el blat, allò que es necessitava aquí, doncs era molt habitual. I aquí vas, vens.
Com a curiositat, les empreses de transport més conegudes de Catalunya, per exemple, Segalers, neixen d'això,
que
després es transformen i ara... I l'Alça. Totes aquestes empreses que ara les veiem circular pels autobusos...
I l'Alzina Greix.
Neixen del 17-18, aquest tipus de transport, alguns especialitzats, el transport de gel en el cas dels Segalers, i altres no tan especialitzats, però és igual, és el mateix concepte.
És el mateix, sí. i aleshores, doncs, a partir d'aquí et vas entrant una mica cada cop, suposo, més endintre, i tornes, però en el moment en què comences a tenir una clientela més o menys fixa i tens manera de que t'ho portin, doncs potser no et convé abandonar aquell mercat perquè ja hi tens una clientela més o menys segura, no? Llavors ja vas espaiant les estades, clar, tot això
això no passa d'un dia per l'altre,
sí, no, esclar, perquè sí, sí. Arriba un moment, als anys 1730, 40, 50, comencem a trobar companyies i aviat, doncs, botigues. Llavors, clar, un no arriba i planta la seva botiga. Això necessita tot un recorregut, més quan ets foraster.
Clar,
t'has de guanyar la confiança.
Que aviam, ha passat el 1714 i fins aleshores les relacions econòmiques entre el Principat, diguéssim, i els altres territoris de la monarquia hispànica d'aquell moment, doncs sí que n'hi ha de relacions, però no són tan intenses com seran a partir del 1714.
No. En primer lloc, perquè no es donen les circumstàncies, però al segle XVIII sí que es donaran, perquè creix la població, per tant, hi ha gent que podem dedicar al transport i al comerç, creix la producció agrícola i sobretot manufacturera, petites, per exemple, ells al principi només comercialitzen en menuderies, i com ells, molts altres catalans. Les puntes de la costa, de Martorell, que després van venent, són els colporters aquells, no?, que van amb la seva caixa i van ensenyant, amb el seu paquet, doncs van ensenyant el que porten a sobre. I a més, en un moment en què la moda comença a entrar en acció i que està molt vella de poder-te posar una punteta o una cinteta i també el vestit per anar-lo adaptant, sí, a la moda del moment.
Al cap de poc temps arribarà el cotó, que ja comença a ser també les indianes.
Exacte, les indianes. Els mocadors d'indianes.
Hi ha canvis amb la mecànica, amb el camp, de poder treballar, diguem, la rompuda de terres,
sí,
com mai,
sí,
àrtica als boscos.
Exacte. Sí, vull dir, és una altra història. I sobretot això, hi ha gent que s'hi pot dedicar perquè creix la població. I aleshores, doncs, també a les altres regions espanyoles hi ha canvis i són èpoques de prosperitat, sobretot econòmica, a nivell agrícola, potser no tant basada més en el cereal i en l'agricultura extensiva, però també hi ha un cert poder adquisitiu i sobretot això, la voluntat de seguir la moda, no? Hem de pensar que, per exemple, també la indústria catalana s'adapta a aquest nou mercat. A Manresa prospera la cinteria, és un tema interessantíssim, veure com la seda, doncs, deixa els grans teixits que no estan a l'abast de la gent més pobra.
No, la seda és continua sent cara, però en aquell moment no és que fos cara, llavors, és que era astronòmica.
Sí,
que
la cinteria, o Mataró, o Reus, no, la cinteria, que són petites cintes que es poden posar als vestits, etc. Els mocadors.
I que fan que el vestit llueixi.
I el pots anar canviant i canvies de moda.
I per un preu moderat.
Exacte. Sí. O les puntes, o les sabates, o coses que estan a l'abast d'aquella població, que a més no paguen el comptat, sinó que paguen a crèdit, etc. No? O sigui, és que hi ha tots uns mecanismes i unes dependències, sobretot, ho és guanyar-se la confiança, això no es fa en un dia, és un dia darrere l'altre, anar passant doncs periòdicament per aquelles poblacions quan hi ha fira o hi ha mercat. Això es va molt bé, no en el cas de Copons, però sí en el cas dels Parera de Manresa, que són cintaires, i ells van venent per tot pel Baix Aragó, van a comprar seda i van a vendre cintes, llavors tenen la seva llibreta i van apuntant el que venen, el que cobren, el que paguen.
No, ells veuen també la construcció de les masies ja no estan tan reforçades perquè hi ha més seguretat.
Sí, clar.
I aleshores ja ha disminuït molt el bandolerisme i tot això es veu fins i tot a la construcció.
Augmenten els magatzems, s'amplien, perquè esclar, ja no és només pel bestiar, sinó per la mercaderia, cosa que fins aquell moment gairebé no existeix, això. En aquest sentit, per vendre s'ha de comprar primer. Parlem, si li sembla, primer sobre aquestes compres. Com fan els de Copons per anar a comprar? Què busquen? Perquè Copons no produeix.
No,
és comercial, o sigui, són xarxes comercials. Copons no és la fàbrica de res.
No.
Curiós, això també és molt interessant.
Sí,
evidentment. Doncs, quina és la xarxa? Hem comentat això, que van a Mataró, per exemple, però quina xarxa utilitzaven habitualment, o almenys en aquesta primera etapa?
A veure, ells en un primer moment hi han d'anar personalment, perquè sabem per les cartes, els llibres de cartes que s'han conservat de negociants i comerciants, o les seves mateixes, no?, que expliquen potser algun fabricant de Barcelona, ells de venir perquè ells anaven a Mataró. Sabem que en determinats moments, o també per la documentació notarial, doncs van a casa d'aquesta pagesia, de la costa, fins i tot de l'interior, de Martorell, que era un gran centre productor, a comprar puntes. Quan tu els veus, amb inventaris que tenen, doncs diuen la punta de l'oliva, la punta... És a dir, dona la sensació que era menuderia sempre. Mm. I és el que diu també els contemporanis, no?
O sigui,
no?
Que cobrien la gent del poble, diguéssim.
No
estaven fent grans compres per
una
altra companyia castellana, diguéssim.
No, de moment
en aquesta fase,
No, després hi ja quan comencin les fàbriques d'indianes, comencin doncs, a prosperar, aleshores ja serà doncs, per correspondència i llavors els hi compres, és a dir, clar, poden venir.
És un altre moment.
És un altre moment més avançat, i al segle XVIII, és cert, i aleshores doncs, ja el que sabem és que tenen una correspondència fluida, que periòdicament poden venir ells aquí, i per tant entrevistar-se amb els seus proveïdors, etc. La correspondència és sempre molt, molt, molt fluida i molt important. I fins i tot hi ha casos, com el Francesc Ribes, que el 1780 i pico va fer una ruta per tot Espanya a visitar els seus principals clients per veure quins problemes tenen, ensenyar-los les novetats de la temporada. Però el més habitual és que es comuniquessin per carta o que vinguin ells puntualment quan van a Copons, venen ells o envien algú de confiança a veure les novetats de la temporada, etc. I el transport es fa sempre amb els carreters, els llogaters de mules de Barcelona.
Pel que es veu, la qüestió de la confiança és bàsica en aquest procés, perquè estem parlant, clar, d'una època on les comunicacions, al segle XVIII és on comencen a prosperar la comunicació per carta, realment amb el punt màxim al voltant de canvi de segle, que llavors s'envia tothom cartes constantment cada dia, diguéssim.
El correu
funciona molt bé, però en el segle XVIII això està arrencant i arrencant molt poderosament. Suposo que és, de fet, és l'internet de l'època, diguem-ho així, però que en tot cas, els de Copons són molt moderns, perquè ho aprofiten al màxim, no, una tecnologia realment nova, no?
No, però tots els catalans, ells perquè són els més actius, són molt més actius, però tots els comerciants, hi ha molts de traginers i de venedors ambulants i negociants catalans que estan escampats per Espanya, i tots utilitzen aquest sistema, i els fabricants d'aquí també. A veure, els traginers de mules de Barcelona van per tot Espanya, estan molt ben organitzats i tenen els seus enllaços que fan arribar, connecten amb les xarxes locals de transport local, que ho fan arribar a tot arreu, llavors venen els paquets i les cartes, tot funciona, i les lletres de canvi, tot corre per allà.
I les fires, aquestes fires tan
importants. Sí. Els mercats i les fires són bàsiques, perquè allà poden exposar els seus productes. Jo me'ls imagino, no ho sé, al dematí, als matins de mercat, no? Mercats locals, pim-pam-pam, i a la tarda venden volant.
Durant la primera meitat del segle XVIII, l'empenta de les famílies que es dedicaven a les gestions comercials va aconseguir convertir Copons en una vila pròspera. Copons es va arribar a anomenar el poble de les Amazones, perquè els homes solien ser fora fent negocis. Francisco de Zamora, escriptor il·lustrat i funcionari de la Reial Audiència de Barcelona, donava testimoni eloqüent de la puixança de la vila al Diario de los Viajes Hechos en Cataluña.
Copons está situado en una lomita cercada de grandes montes entre dos rieras y forman el río Noya, cuyas aguas aprovechan muy bien para dos molinos harineros y en el poco llano, unos huertos bien cultivados y cercados. El pueblo tendrá unas 100 casas. La iglesia y rectoría, nueva, pero ni ellas ni sus adornos valen nada. Este pueblo, según su situación y el terreno infeliz que alcanza, sería, como ha sido siempre, de los más infelices de Cataluña. Pero por medio de la industria y aplicación de sus vecinos, no hay en la provincia otro que se vea lo que aquí. Todas las casas son nuevas, hechas de piedra y buena argamasa. De pocos años a esta parte tienen primero y segundo piso, balcones y otros adornos que no se ven en este país. Las mujeres van vestidas con más aseo y de ropas más finas que el resto de esta Segarra. Las cercanías del pueblo, a una buena distancia, están cultivadas a fuerza de dinero, pues todos los montes son de piedra y muy empinados, pero a fuerza de gasto, han hecho escalones en los montes, sostenidos de buenas paredes, y allí cogen trigo, vino y aceite, aumentándose cada día las tardanías. Porque todos los hombres están fuera de la villa, esparcidos por el reino y las Indias, y solo vienen de cuando en cuando a sus casas. Y en efecto, cuando yo estuve, vi muy pocos hombres y muchísimas mujeres. Los pocos edificios que quedan de los viejos en la plaza y en la calle principal indican lo miserable que era antes ese pueblo. Hay una ermita dedicada a San Juan, pobre cosa. El hospital también lo es, y la cárcel y casa del común. El mesón es de los más infelices de España, siendo más de extrañar aquí que en otra parte, cuyo vecindario está continuamente de viaje y debe saber las incomodidades que pasan los que viajan, las calles mal empedradas, lo cual quita mucho mérito al caserío. Es lástima que habiéndose reedificado del todo este pueblo que no haya habido orden en ello, lo cual lo habría hecho hermoso.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia parlant amb Assumpta Muset i amb en Josep Maria Soler i Sabater sobre l'extraordinària vida comercial a partir del XVIII, del segle XVIII, de la vila de Copons. La doctora Muset ens estava explicant aquest auge de Copons realment extraordinari, i acabem de sentir un text d'un tal Zamora que explica els canvis que s'estan fent a la vila a partir d'aquesta gran arribada de diners dels comerciants de Copons. Sembla que no era immigració, per tant, la gent de Copons no se n'anava de Copons i es quedava a viure allà on fos perquè no tenia diners, sinó que sempre retornaven a casa.
Sí, sí, ells tenen la família a Copons, tenen la dona, els fills, els pares grans a Copons, i sempre tornen. O sigui, poden estar llargues temporades a fora, però tornen, doncs, perquè tenen, a part de la família, doncs, sempre segur que tenen algun fill per conèixer, però tenen de tenir temps per engendrar d'altres, però també tenen molts negocis aquí, tenen terres, i sobretot tenen, deixen diners.
Però terres que no poden conrear ells.
No, no, però per això hi ha altres pagesos que venen d'altres poblacions, que no tenen altre, vull dir que necessiten, doncs, treballar.
Sí, sí, jornalers, en definitiva.
Exacte,
sí.
I que se'n van a Copons, i seran els que construiran les cases, els que els hi faran de mossos, de criats, de minyones, i de pagesos.
I fan marges i...
Sí, sí, sí.
Però
sí.
Curiós que Copons, tot i així, tot i aquesta gran allau de diners que els hi arriba, no s'arriba a convertir en un centre de producció agrícola, per exemple, de primer ordre.
No, allà, no, perquè tampoc era el seu interès. Ells havien de demostrar aquí que eren grans, és a dir, que havien triomfat i que eren grans propietaris. I això ho demostraven, doncs, comprant més terres, deixant diners a qui no en tenia, i tenen tota una àmplia clientela, doncs, de gent que depèn d'aquests crèdits, no tan sols per les Segarres, sinó per les comarques del voltant, o de l'Anoia, sinó per les comarques del voltant, i després fent-se grans cases. Són com els indians, ja han de demostrar que han triomfat. I, evidentment, la roba que porten les seves dones, l'interior tan luxós que tenen les seves cases, o les donacions que fan a l'església, demostren de sobres el seu estatus social.
Bueno, això encara es pot veure ara, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, es pot anar a visitar Copons. De Copons, per el poble que és l'església que té, els arcs que té la plaça, les cases que hi ha, i després el que deies abans, són terres, poden tenir propietats, però això és la Segarra i no hi ha aigua. I sense aigua l'agricultura, doncs,
sí, no,
de secar...
Van fent, ells van fent i...
Anar vivint, anar tirant. El negoci és el comerç, clar, el negoci és tot el negoci que fan fora.
Sí, sí, sí.
A partir de la segona meitat del XVIII, suposo que aquestes xarxes comercials que han arrencat a principis de segle s'han consolidat. I ja estem parlant de la segona o tercera generació que s'hi està dedicant seriosament, com a mínim, perquè potser venia d'abans, això no ho sabem. Comencen a canviar la manera de fer, perquè, clar, també l'economia catalana i, de retruc, l'economia espanyola també s'està transformant aquesta segona meitat o últim terç gairebé del segle XVIII.
Sí, sí, ells evolucionen, és a dir, no és una cosa temporal ni... No, no, és una cosa que es va consolidant, es va formant i va evolucionant. Si abans es dedicaven a la venda ambulant, doncs després els veurem que comencen a posar els primers llocs de venda fixa, ja, per atendre una clientela fixa. Primer seran els hostals. Ells no tenen encara... Ells van d'un cantó a l'altre, però els hostals els permeten. És el lloc on reben les mercaderies que els arriba de Catalunya, on descarreguen els traginers o carreters. És el lloc on ells deixen el que ha de tornar cap a Catalunya, si tenen, doncs, si han de retornar articles, el que sigui, és el lloc on poden, o sigui, on tenen aquest magatzem improvisat, diríem, o temporal, i és el lloc on es deuen hostatjar ells quan passen per allà i on comencen a posar els seus punts de venda. Tenen, i això, Copons, i els que no són de Copons també, els catalans
sí,
en general.
Sí, Copons és un exemple paradigmàtic, però és una cosa generalitzada.
Sí, comencen a posar taules i a partir d'aquí, doncs...
Dins de l'hostals, que són d'altri.
Sí, devien pagar un lloguer, el que fos, i els deixàvem, clar, per allà passava gent, i venien també molts traginers de fora.
Això, això són com els ocs que hi ha a la Ruta de la Seda, visites qualsevol país de la Ruta de la Seda, sempre t'ensenyen, aquests centres comercials, alguns d'ells abandonats, però...
Sí. De viatjants a botiguers.
Sí.
I de botiguers a empresaris.
Sí, però són edificis als quals són bàsicament d'atendre els viatgers que passen per la Ruta de la Seda, però hi ha zones de botiga. Veig que és exactament igual.
Sí, ells improvisen, no? No sé si abans existien, però ells sí que et diuen, tengo una mesa, bueno, escriuen els seus proveïdors, no? Tengo una mesa parada en l'hostal del León, de tal, o en l'hostal del no sé què, i aquí faig la venda, no? Després ja dinar a les botigues.
Clar, perquè el següent pas és que això és provisional i passa a ser comprem un local o lloguem o el que sigui,
i aquí
ens instal·lem de debò.
Un lloc tan estrany com Andújar. Dius, Andújar, com hi pots tenir una botiga? Doncs Andújar, a mitjan segle XVIII, ja hi tenen una botiga.
Suposo que també devien escollir llocs que els hi servís també per la distribució molt més fàcilment. Recordo ara Andújar les connexions que té, però segur que és un lloc ben comunicat.
Sí, ho ha de ser. I vull dir, ells, a veure, coneixen bé el territori i, per tant, saben on s'han de situar, i sobretot per això, perquè els arriben traginers. A veure, els carreters catalans del gremi de carreters de Barcelona fa dues grans rutes. Pel nord va cap a Saragossa, allà es divideix cap a Valladolid i cap a Madrid. I després per la costa baixen cap a València, se'n van cap a Andalusia, cap a Sevilla i Cádiz.
De fet, continuen sent les vies normals de lligam, no? De
les autopistes d'avui.
Sí, clar, és exactament igual.
O el tren, si és que...
Sí.
I llavors allà ja connecten, o sigui, ja tenen els seus llocs, els seus hostals, han deixat les mercaderies, i allà connecten amb les xarxes de transport locals que els porten fins al País Basc, fins a Galícia, fins al cas dels Maragatos, fins a... Doncs des de Madrid es distribueix per tot l'interior, cap a Extremadura, etc. I, evidentment, estan en llocs on a nivell econòmic hi ha dinamisme i hi ha algun producte que amb el qual ells poden intervenir i retornar cap aquí. Aquesta serà l'altra cara de la moneda, no? Per exemple, la Roja, que serà un tint que es farà servir en la indústria cotonera, doncs tot Castella la Vella es convertirà en un gran camp de roja, perquè ells, els Vidal, el Jové, fomentaran el seu conreu.
En aquells moments les botigues no són com ara, eren més com aquestes botigues que hi ha de tot, diguéssim, i no hi havia la botiga especialitzada com a tal. No sé si ells també comencen amb aquestes botigues, entre botiga-magatzem, que és l'habitual de l'època, o ja comencen a especialitzar-se?
No, ells estan especialitzats. Ells ja només venen les mercaderies que porten el seu catàleg, diríem, no?
Clar, perquè a l'època l'habitual era que una botiga, diguéssim, com el concepte actual, entres i trobessis allò des d'ulleres, de carei, per mirar, allò amb una òptica més o menys, fins a cordes, passant per roba o passant per blat. No. Vull dir que hi havia de tot.
No,
en supermercats,
passa...
diguéssim.
Sí, era així.
O grans magatzems, no?
Hi havia tot des de carbó...
Sí. Però ells, en canvi, això no ho fan.
El que passa és que si algun client els demana, jo què sé, unes sabates d'Igualada, doncs les encarregui, no? A vegades, quan hi ha, per exemple, quan estan més especialitzats i ja més consolidats, fins i tot productes d'importació que fan arribar a través de Barcelona. Llavors sí, perquè un client els hi ha demanat, o perquè creuen que pot tenir sortida, llavors facin venir fins i tot productes d'importació. Per exemple, Nadal i Guarda, aquest és de Calaf, que està molt lligat a la monarquia, doncs tot el que els prínceps i tota aquella gent demanen, doncs ell s'encarrega de portar-ho, no? Però com una cosa més excepcional, la seva oferta és de teixits catalans i de menuderies catalanes.
En aquests moments ja comença a haver-hi gent de Copons instal·lada a viure permanentment fora de Copons, perquè fins ara hem vist que anaven i tornaven, passaven mesos com si fossin una mena de navegants a l'Àrtic, no? I tornaven, però sí, no? És aquesta sensació de dir bacallaners, no? Que vas a pescar el bacallà i tornes, no? Doncs no sé si ara ja comencen a instal·lar-se a l'Àrtic.
A veure, durant molt de temps, gairebé tot el segle XVIII, són allò d'anar i tornar i la família... Però a finals del segle XVIII la cosa comença a canviar. I comencem a veure alguns, al País Basc, a Madrid, a Extremadura, que s'hi comencen a casar, perquè també els interessa connectar amb la burgesia local, amb les classes benestants locals, que serà molt clar el cas de Sant Sebastià amb els Brunet, no? Per tant, i necessiten doncs ja connectar i comença a haver-hi algun matrimoni, doncs ja diríem mixte, no? També cap a finals del 18 comencem a trobar les primeres famílies, que els primers parents que s'emporten, si la dona és catalana, se l'emporten cap allà. I al segle XIX ja quasi bé que tots viuen al lloc on s'han instal·lat el seu negoci. Ara bé, a principis del segle XIX encara trobem dones que els seus marits viuen fora o han mort i elles encara tenen els fills fora, però elles encara acaben morint a Copons. Cada cop és més residual, no? Llavors acaba un moment en què es trenca aquest lligam, però mentre en el segle XVIII és molt intens i marca el dia a dia de la població.
Els matrimonis nous que fan els coponencs, és coponenc, em sembla, si no vaig errat, coponenca, aquests matrimonis nous són clarament de conveniència, com també és habitual a l'època, o podem veure que és gent que, en fi, que s'instal·la i que, com també passa actualment, gent que ve de fora s'instal·la aquí molt sovint per qüestions d'amor, no per conveniència directa. Això ho podem saber?
No, només es casen, o sigui, tots els matrimonis estan molt calculats.
Val.
Llavors, podríem dir que hi ha dos nivells. El que pesa més, que és el de la companyia, de manera que casar-se amb un, o sigui, casar un noi o un fill o una filla amb un altre membre de la companyia, amb el fill d'un altre soci, és el més habitual. Per què? Perquè quan pagues un dot o una legítima, doncs això són diners que se'n van. En canvi, si el que ha de rebre aquests diners doncs és de la companyia, tot queda allà dintre.
Tot queda a casa.
I així no hi ha, això és molt habitual. I de vegades, si pot ser, si primer s'han separat, els tornen a casar per tornar-ho a juntar. Això fa també que a la llarga el grup es vagi restringint i moltes famílies desapareguin.
Clar, és molt endogàmic, clar.
És molt endogàmic.
Un absorbeix a l'altre, sí. Clar.
I sovint es casen entre parents, això no tenen cap mania. Vull dir, es casen entre cosins i tantes vegades com siguin necessaris.
Demanen dispesa i adocial.
Sí, i si no, ja arribarà. I un altre nivell és casar-se amb gent, és a dir, sobretot els cavalers i les noies, casar-les amb hereus i pobilles del voltant, de masies importants del voltant. Això és un altre, que això està per estudiar, però és un altre, doncs, uns altres tentacles que llencen.
Perquè... Sí, són polítiques matrimonials molt clares, no?
Sí.
No estem parlant d'aquests matrimonis o menys d'amor.
Si n'hi havia algun...
Que segur, però...
Segur, era ben bé perquè...
En tot cas, va ser casualitat.
Sí,
el que passa és que ens hem de situar, o sigui, mentalment, en una situació econòmica molt diferent de l'actual. Són camins de carrerada, vol dir que allí hi ha transhumància, hi ha llana, hi ha carn, hi ha moviment de la força motriu de l'època, que són les mules.
Força de sang, que li deien.
Exacte, sí, la força de la sang. Vull dir que tot això s'ha de tenir en compte. I llavors aquesta activitat econòmica és molt diferent de l'actual. I després la cosa que és important, la gran atracció que a poc va produint quan s'inicia el comerç amb Amèrica, els nous teixits, el paper, importantíssim, les farines, les indianes, etcètera, etcètera.
I això canvia tot. Les indianes és un èxit espectacular perquè, o sigui, els dibuixos, els colors, cada fabricant tenia els seus colors, els seus secrets, i els guardava, vull dir, amb punys i ungles i punys, no? I sobretot perquè amb les indianes, que és un teixit que va ser molt barat o molt car, pel disseny que té i els dibuixos que té, pots vestir, doncs, amb la Maria Antonieta vestia d'indianes la cort.
Hem de pensar que la indiana és el cotó que se li ha imprès a sobre com una mena de planxa, diguéssim.
Exacte,
de color, i que es deia indiana perquè hipotèticament s'havia inventat a la Índia,
imitava,
que no estava del tot clar, ni molt menys.
No, però imitava els teixits que havien.
Després tots els alcohols que anaven cap a tot arreu, no? Cap al nord d'Europa i que anaven cap a Amèrica.
Sí,
però bueno, una època de creixement econòmic.
Sí, és una època de creixement econòmic. I les indianes, deia, a més, permeten fer també peces petites, sempre els mocadors que es posaven les senyores, i que, per tant, permeten que, davantals, que, doncs, les classes més baixes puguin seguir la moda que imposen les altes.
Sí, és que pensem que el segle XVIII està canviant molt la manera de vestir. O sigui,
fins al
segle XVIII, si algun jove li comprava una casaca, per exemple, podia ser que aquella casaca li durés 30, 40 anys sense cap mena de problema. Vull dir que la portava i la portava, i la roba interior fins que no queia literalment a tros.
S'importaven,
òbviament, però una prenda, diguéssim, fins que no queia literalment a trossos, no es canviava. Això el 18 està canviant, ja no és així.
Ja no és,
o sigui,
així.
La roba es vol lluir, s'ha baratit, això també s'ha de tenir molt...
I són teixits nous, la llana i la seda són teixits difícils de rentar, molt cars, i el cotó trenca motllos, a més es pot rentar, que també concorda amb les noves nous corrents higienistes que diuen i llavors doncs és un altre món i també les tècniques i a més els components també sobretot seran, els components i altres catalans però ells en primer lloc no? Seran els és a dir, conduiran a la indústria catalana cap a aquells que és a dir, els hi faran produir allò que necessita el mercat i això, i això la informació que ells facilitaran serà vital.
El que havia començat com una activitat ambulant per guanyar un sobresou en els mesos en què baixava l'activitat agrícola, ben aviat va passar a adquirir un caràcter més estable. Com comentàvem, a mitjans del segle XVIII, les principals famílies de Copons van començar a establir punts de venda i botigues arreu de la península, des del País Basc fins al sud, passant per Castella i Extremadura.
Morera! Caram, quina sorpresa! Feia temps que no us veia en aquest mercat. M'havia estranyat, eh? A Lleó hi ha diners i bona llana per portar els fabricants de teixits de Mataró.
És que darrerament m'he mogut més per la zona d'Àvila.
A veure si serà veritat això que m'han dit, que us esteu plantejant instal·lar un punt de venda estable a Arévalo.
Teniu l'orella fina, Vidal? I tant que sí. A hores d'ara és on ens van millor les coses. Algunes de les famílies ho han començat a fer i no els va gens malament. A Granada, al carrer de Secatina. No rieu, no, que de debò que es diu així. Ja hi ha una botiga. Ara que els clients ens coneixen i saben que un cop fixat el preu som seriosos i complidors, agrairan tenir un lloc on saben que ens poden trobar sempre.
Però deixareu la venda ambulant? Si deixeu les fires, que és on pots negociar amb els viatjants i els representants dels proveïdors, malament rai.
I és clar que no. Si volem prosperar, hem d'intentar ser a tot arreu. Algunes companyies han obert botiga als mateixos hostals on s'allotgen en els seus viatges.
Sabia que alguns hostals accepten servir de magatzem per les nostres mercaderies, però no que la relació hagués arribat fins al punt de poder fer-hi negoci. Ben mirat, és una bona alternativa.
És clar que sí.
Només hi veig un problema. Una botiga suposa noves despeses per llogar el local, adquirir mobiliari, contractar un empleat que s'hi estigui sempre...
Per això, el valor dels productes no podrà dependre d'un regateig. Haurem de començar a marcar un preu fix. El temps dedicat a cada operació es reduirà i farem més vendes en menys temps.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Muset, la fúria comercial dels coponencs va anar cap a l'interior de la península, però no es van establir a més llocs? Per exemple, a la costa a València o a la costa d'Andalusia va fent que no amb el cap, eh? Per què? Són... Eren zones comercialment molt interessants.
Sí, però...
Continuen sent a hores d'ara.
Sí. Però, a veure, quan ells arriben, la costa ja està ocupada. La gent de mar ja fa temps que té la seva navegació de cabotatge i que té els seus homes instal·lats allà. I, sobretot, hi ha altres llocs de Catalunya que també envien els seus comerciants, com Calaf, que s'estableix a Aragó i s'hi fa fortíssim, o a Madrid. I ells d'alguna manera, s'han d'anar resituant allà on els va més bé. Però, tot i així, s'estenen per tota la península, a Galícia... És a dir, són presents arreu. Ara, per exemple, a València no en trobaràs. A Aragó, tampoc. Però sí, a Andalusia, és a dir, tenen uns llocs on s'instal·len perquè segurament, doncs, perquè, vaja, eren els llocs on estaven més buits.
Sí, clar, sí. Són nínxols de mercat, que es diu...
I tenien competència, perquè entre els francesos i bascos, i clar, hi havia altra gent per allà, però necessiten trobar el seu espai i el troben. Mm.
Això provoca alguna mena de sentiment a la gent d'aquests llocs respecte als catalans, en positiu o en negatiu, eh? No ho sé. Se sap de referències respecte als coponencs que estan fent? Si aquests maleïts coponencs o quina gent més admirable, no ho sé si això succeeix.
En principi, és a dir, tots els relats que hi ha del segle XVIII i XIX parlen dels catalans treballadores, ahorradores, ells han de dur una vida molt, molt estricta perquè no poden generar desconfiança. Si van malbaratant els diners, doncs la sensació que té és que t'estan robant. Clar. I aquests han arribat, són uns pelats, i ara goita. Doncs per tant, és per molt que tinguin,
tot,
aquí sí que ho lluiran, però allà no. Sí. Llavors porten una vida molt austera, sempre han de complir la paraula que han donat, i sobretot tot, i això sí que es veu, quan algú se salta aquesta norma, és repudiat pel grup. I llavors és ràpidament repudiat. I la notícia corre com a pòlvora, eh?
Sí, l'Albert Balcells té dos llibres amb el qual parlen de la visió que hi ha d'Espanya dels catalans. i fins que no intervenen elements polítics, que és a finals del segle XIX, la visió sempre és positiva.
Sí, exacte.
Treballadors, complidors, sí, sí. Gent de paraula, sí, sí. Gent coratjosa, sí. Gent ferma, gent austera, gent modesta, sí. Aquesta és la imatge que donen. Mm. Tot això canvia amb raons polítiques, eh? A finals del segle XIX
ja es veu que no,
i és una altra història.
És curiós veure com, per una banda, és molt similar aquest fenomen dels catalans a fora, i el cas de Copons paradigmàtic, amb la visió dels jueus, i en canvi amb aquest aspecte no és ni molt menys així. Jueus també establint una sèrie de xarxes molt lligats a temes de parentiu o temes amb un idioma propi, amb una manera de fer pròpia, això seria igual, i en canvi el rebuig inicial que els jueus, per qüestions de vegades de religió, etc, etc, produeixen, amb el cas català no succeeix.
Almenys no es coneix.
No, segurament clar, evidentment, sempre hi ha fora.
Sí.
I casos particulars n'hi ha tot arreu, sí, de tota mena,
sí.
Això segur.
Però en principi no, i fins i tot, no sé, el cas ja de Copons o el Ramon Nadal i Guarda, que s'instal·la la seva botiga al costat de la Porta del Sol.
Clar, és un lloc.
Allà on hi havia els famosos i els poderosos cinco gremios mayores. Mm. Doncs ell està allà amb un poder extraordinari, no? I els altres, doncs, també arriben a tenir un poder extraordinari. No sé, a Càceres i Badajoz, l'única burgesia comercial que al segle XVIII són les famílies de Copons. L'única, eh? Els del País Basc, hi ha una burgesia potentíssima, els Brunet i tot el seu sèquit, vull dir, s'instal·len i es consoliden, bé, encara avui en dia, són les famílies més importants que hi ha.
Durant el segle XIX, el segle XIX és molt conflictiu a tot l'estat, és un... es parlen de quatre guerres civils, en fi, és terrorífic,
sí, sí, sí.
Hi ha revoltes de tot,
sí, sí.
De tot. Com li afecta això al comerç de Copons? Perquè, és clar, per exemple, la guerra al francès, que és llarguíssima, duríssima, i que ho destrueix tot, no ho sé, per una xarxa comercial devia ser terrible.
Bueno, el segle XIX ja és una altra història, perquè en principi ja es trenquen els lligams en Copons, i en segon lloc ells estan molt ben consolidats ja a l'interior. I llavors, doncs, suposo que navegant per cada circumstància i cada moment, ja estan una mica bregats, perquè han suportat crisis, han suportat fallides, han suportat tot, doncs, bueno, se'n van sortint. I després, doncs, el bon exemple serà que moltes d'aquestes famílies encara estan avui en dia actives, i per tant, doncs, això vol dir que se'n van saber sortir.
L'església de Santa Maria de Copons va ser una de les principals beneficiades pel repartiment de diners dels comerciants de la vila estesos per la península. En correspondència, les autoritats eclesiàstiques van fer la vista grossa davant de certs matrimonis entre persones amb vincle familiar previ, tot i que no van deixar d'imposar certes condicions. És el que li va passar, per exemple, a Ferran Segura.
Morera! Caram, quina sorpresa! Feia temps que no us veia en aquest mercat. M'havia estranyat, eh? A Lleó hi ha diners i bona llana per portar els fabricants de teixits de Mataró.
És que darrerament m'he mogut més per la zona d'Àvila.
A veure si serà veritat això que m'han dit, que us esteu plantejant instal·lar un punt de venda estable a Arévalo.
Teniu l'orella fina, Vidal? I tant que sí. A hores d'ara és on ens van millor les coses. Algunes de les famílies ho han començat a fer i no els va gens malament. A Granada, al carrer de Secatín. No rieu, no, que de debò que es diu així. Ja hi ha una botiga. Ara que els clients ens coneixen i saben que un cop fixat el preu som seriosos i complidors, agrairan tenir un lloc on saben que ens poden trobar sempre.
Però deixareu la venda ambulant? Si deixeu les fires, que és on pots negociar amb els viatjants i els representants dels proveïdors, malament rai.
I és clar que no. Si volem prosperar, hem d'intentar ser a tot arreu. Algunes companyies han obert botiga als mateixos hostals on s'allotgen en els seus viatges.
Sabia que alguns hostals accepten servir de magatzem per les nostres mercaderies, però no que la relació hagués arribat fins al punt de poder fer-hi negoci. Ben mirat, és una bona alternativa.
És clar que sí.
Només hi veig un problema. Una botiga suposa noves despeses per llogar el local, adquirir mobiliari, contractar un empleat que s'hi estigui sempre...
Per això el valor dels productes no podrà dependre d'un regateig. Haurem de començar a marcar un preu fix. El temps dedicat a cada operació es reduirà i farem més vendes en menys temps.
En guàrdia.
Caram, acabem de sentir una anècdota molt divertida, però suposo que l'anècdota té un rerefons, o devia ser un cas estrany, aquest de l'ajuda, per una banda, a l'Església a cupons, o a l'Església en general, i d'altra banda, les contrapartides que això pertocava.
Bé, des del Concili de Trento estava molt clar qui es podia casar amb qui, quins graus de parentiu hi havia, quan tu saltes aquells graus de parentiu, però però ja no es pot tirar enrere, d'alguna manera alguna solució s'hi ha de donar, no? I aquesta és la solució que va trobar. En quant a l'Església, sí, serà una gran beneficiada, tant per les donacions, sobretot testamentàries, les deixes testamentàries, tothom fa deixes testamentàries, però l'Església, aquesta gent hi deixen deixes molt importants, o sigui, hi ha negociants que doncs deixen dos ciris grossos cremant eternament a l'altar major durant la missa major del diumenge. Això és... No és, bueno, o sigui, serà la gran...
El cost que això comportava
sí,
era...
Sí, 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 els capellans, 30, 40 fons, capellans, sí. Que el dia abans del seu aniversari, doncs tota la nit, no sé quanta estona, havia de tocar la campana, es duen de tocar les campanes, o sigui, de vius eren importants i de morts volien seguir sent recordats, no? I de fet l'Església de Cupons i la rectoria de Cupons, que ara crec que hem de posar a l'escola, són impressionants, impressionants.
Quanta gent hi viu ara, a Cupons?
Deuen arribar a uns 300 i pico.
O sigui, no ha crescut moltíssim en respecte a aquesta
època. Però,
en canvi,
és molt interessant visitar-lo per les cases que hi ha.
Sí. A més, el món ha canviat.
Sí,
les
sí,
comunicacions
sí.
Ha canviat, l'autovia s'ha anat més cap al sud, l'autovia que va cap a Lleida, i després l'eix transversal també els hi queda una mica llunyà. Bueno, la història té les característiques que té, geogràfiques, d'imposició.
En canvi, és un lloc molt tranquil.
El creixement importantíssim de Manresa i d'Igualada, clar, tot això s'ha anat menjant... Sí, tots aquests terrenys, aquests territoris i aquesta economia, no?
Tot i això, hem comentat també a la introducció que els cuponencs són fundadors de diversos bancs, o almenys hi participen a la fundació de diversos bancs, alguns d'ells encara vius a hores d'ara. Això sembla un canvi en la manera de fer, perquè passar del comerç estrictament a les finances
no
és tan canvi.
No, perquè a veure, el comerç incorpora també tractar amb lletres de canvi. És a dir, ells han de fer pagaments aquí. Llavors, els diners físics no es poden enviar. Llavors es tracta de comprar lletres a Madrid o el que sigui, i això hi ha tot una activitat. I tenen un coneixement i saben manipular-ho, que no s'ho podeu imaginar. I llavors enviar-los cap aquí, perquè aquí doncs, el seu home de confiança els vagi a cobrar. Vull dir, entremig hi haurà un benefici, perquè els compren barates, en fi... Hi ha tot, i llavors això, si per això la banca jove deia banqueros des de 1700 no sé quan, no, 1700 no feien de banquers, però sí que negociaven en lletres de canvi, però lletres de canvi van d'un cantó a l'altre com a bogen, sobretot quan arriben a la plata de les Índies i tot això, doncs no, llavors s'activen els pagaments.
Quan el negoci és la mateixa lletra de canvi molt més enllà del que representa,
clar,
és quan comença
altre...
el negoci financer,
clar,
de debò.
I llavors deixen diners perquè en tenen, per tant poden deixar diners d'això, doncs en un moment en què tot s'ha d'organitzar d'una altra manera, perquè l'economia ha canviat i perquè...
Clar, la revolució liberal encara que Espanya és una cosa molt relativa i lenta, però es produeix.
Sí, per exemple, molts d'ells ja al segle XVIII apareixen doncs fent... Se sap que fan negocis banquers, no? Fan negocis doncs, de diner, de crèdit, etc. I aleshores, doncs, això, a muntar un banc, doncs tampoc hi ha tanta diferència, perquè tu tens els teus homes de confiança, tens els diners, saps com funciona aquell mercat, i sí, hi ha el Banco Guipuzcoano, el Banco Herrero...
Sí.
Van fundar entre els Herrero i el Jové, el Banc de Còrdoba, quin altre, no sé, n'hi ha uns quants ara.
És igual, clar,
sí, no ho recordo, però força,
sí.
El Banc Jové.
Sí, clar, la mateixa... Clar, això ho veiem ara i ho tenim claríssim, al segle XXI i al segle XX, sens dubte, també. Les connexions entre el poder financer i la política són molt intenses. Suposo que en 18-19 això devia ser exactament igual de pastat, no?
Sí, però tots ells són gent molt ben situada, el Jové i els Vidal, són de cupons, relacionats amb molts bancs, i estan molt, molt directament relacionats amb la monarquia. No sé, el Jové tindran dret de portar armes per defensar-se, i tindran tota una sèrie de privilegis i sobretot estaran molt, molt connectats. Els Massarnau, que no n'hem parlat, però són, seran proveïdors de boca de la cort. Tots ells van voltant durant el segle XVIII els reales sitios proveint a la monarquia, que si el príncipe de no sé què, que si el marquès, que si... En fi, o sigui, són proveïdors directes de la monarquia, sempre.
Això els hi obre porta política?
Sí,
són nomenats... tenen càrrecs polítics
al segle XIX,
els cuponencs?
Al segle XVIII no, eh? Al segle XIX, més que càrrecs polítics, gent de confiança són, diríem.
Uh-huh. I al llarg del segle XIX això a poc a poc la va canviant,
sí.
No? amb la societat liberal i tot el que era de l'antic règim, a poc deu entrar en crisi, no?
Sí, tot entra en crisi i ells han de canviar també el seu model de negoci.
Aquestes xarxes comercials que s'havien fundat en el 18 i que es consoliden, diguéssim, amb llocs físics al 19, suposo que l'exemple de Cupons devia provocar una certa enveja d'aquest sistema al voltant. En sabem de casos d'intents d'emular Cupons a Catalunya, pensant en Cupons, eh?
No sé si pensant o no, però en tot cas, l'aparició d'aquestes diàspores comercials durant el segle XVIII és molt habitual. Un cas important és el de Calaf, on hi ha la famosa companyia d'Aragó, els Figuerola, que després doncs, un descendent seu serà ministre, que introduirà la Passeta, sí, els Cortadella, etc. Si no, els mateixos Nadal i Guarda. En fi.
Progressistes, però són progressistes, sí, sí, doncs sí, l'Aurea sí, Figuerola sí, no? Sí, sí, progressista, sí, eh? Sí.
Però vull dir que sí, hi ha tot un moviment de, és a dir, algunes fonts contemporànies diuen del segle XVIII que no hi ha pueblo, concretament a la zona de València, que no passi algun català, que no hi ha dia que no passi algun català vendient de sus baratijas, no? I és així, moltes fonts contemporànies parlen de la presència permanent de catalans.
Quin queda de tot això? Aquestes botigues encara es mantenen alguna? Aquests bancs, molts, tots han estat absorbits per altres, perquè els moviments, sobretot dels últims 30-40 anys, han sigut
terribles. Home, físicament, terrible, sí. Poder no, però a veure, a nivell, és a dir, tota la penetració comercial del 19 no s'hauria fet sense aquesta prèvia del 18. Ells preparen el terreny per la gran embestida catalana en el mercat espanyol del 19. Després podem discutir si el mercat espanyol era el mercat més adequat o no.
Això ja és una altra qüestió.
És una altra qüestió i no els afecta amb ells, no? Però ells seran els primers viatjants, seran els primers venedors, tot aquest viatjant català tan famós que després en tot el segle XIX i XX, doncs ells són els precursors, ells obriran les vies. Ells forjaran la confiança cap a les seves persones, als seus articles, o catalans, no? En concret.
No tenim més temps. Doctora Assumpta Mosén, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta aventura extraordinària de tot un poble durant més enllà d'un segle, que és una cosa realment sorprenent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Josep Maria Soler i Sabater, l'exemple de Cupons, com comentàvem, no és l'únic, ni molt menys.
No, fixa't, ara parlàvem de Calaf, i si anéssim a buscar els teixits de pell aniríem a Igualada, i si anéssim a buscar la seda aniríem a
Manresa,
i si anéssim a buscar els alcohols aniríem a
Reus,
Reus, Vilanova i la Geltrú, etc.
Això és Vanguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
Amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Marc Lobato.